A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, escoltaran a continuació una intervenció molt llarga d'Armand Paco. Ahir davant dels mitjans de comunicació es presentaven els principals punts que formaran part de l'ordre del dia del ple municipal del proper dilluns 25 de gener. Entre els punts ens ho assenyalarà en Joan Totosaus en uns moments, alguns punts relacionats amb el pla general i, per altra banda, també l'adequació al reglament europeu de llicències d'activitats, quelcom que pot suposar, i ho matisarem en uns moments també, noves fórmules per a aquelles persones que vulguin posar en marxa un comerç. Entre altres coses, per exemple, no caldrà d'entrada esperar el vistiplau definitiu de l'Ajuntament per una llicència d'activitat, sinó en haver fet la sol·licitud n'hi haurà suficient. Com es deia, m'escoltaran una intervenció molt llarga, llarguíssima, de més de 40 minuts, que en aquest cas intentarem acotar a partir d'ara mateix. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, és un ple que té, en principi no té molt darrere fons de discussió política, veurem el que passa el dilluns, però doncs a priori no ho sembla, malgrat tot sí que hi ha alguns punts destacats i dos que doncs tenen una importància especial. Per una banda hi ha el tema de diversos punts relacionats amb ajuts individuals arrel de la crisi. És un compromís que ja va assolir l'Ajuntament l'any passat i aleshores, doncs, després d'estudiar diversos casos, doncs, s'atorguen ajuts per valor de 28.654 euros. Per altra banda, també s'arriba a la part final de la tramitació de la concessió de places per l'aparcament de l'escorxador. Ara ja hi ha la possibilitat, doncs, que les persones interessades puguin sol·licitar aquestes places, que ara seran per concessió de 50 anys. El tema de les de l'oficina que s'obrirà del Fons Local d'Ocupació i Sostenibilitat Local, el que era el Pla Zapatero l'any passat, doncs la versió d'aquest any dedicat a resoldre problemes en temes de sostenibilitat i per al qual Sitges rebrà 2,9 milions d'euros. Ara el que faran l'Ajuntament és crear una oficina que gestionarà la sol·licitud de projectes i finalment doncs vam acabar preguntant al regidor quins projectes miraria d'acollir-se l'Ajuntament. Un altre punt seria el de les tarifes de l'aigua. De fet, la roda de premsa d'aquesta setmana de Convergència era per criticar l'increment de les tarifes. Armand Paco va explicar que aquest increment d'un 6,4% d'aquest any obeeix al fort volum d'inversions, si no, l'increment de tarifes hauria d'estar d'un 1,8%, segons explicava el dipòsit de l'Adela, els hidrants a Ratpenat, i moltes renovacions puntuals, entre ells a la platja de Sant Sebastià, han motivat una inversió de sòria de 800.000 euros. Aquest any, a més, continuaran aquestes inversions, però només està previst que repercuteixin l'any que ve un 50% en la factura per part dels usuaris. Va donar moltes dades Armand Paco, entenem que responent també a les consideracions que Jordi Mas ens havia fet en roda de premsa fa un parell de dies. Els dos punts més importants, per una banda hi ha una modificació del pla general, modificacions de normativa, és a dir, no modificacions de volum, sinó modificacions de com s'han d'entendre. Per una banda encara surten errades, com per exemple es veu que apareix el nom de Centro Levantina encara en alguns llocs del pla general, quan això, aquest nom està més que superat. I per altres, doncs, per exemple, s'adapta el pla general al nou codi tècnic d'edificacions, on per exemple, i no m'hi estendré, s'incrementa les alçades entre forjats per poder-hi posar serveis, i doncs tots aquests canvis, aquestes millores del nou codi tècnic d'edificació, doncs s'han de tenir en compte també a l'hora de comptar volums i metres i alçades en el pla general. També es millora, segons va explicar Armand Paco, la regulació dels aparcaments. Per exemple, en carrers de menys de 6 metres. Fins ara era obligat, quan es fa un edifici, fer incloure-hi una plaça d'aparcament, o sigui, incloure-hi un aparcament.
Sí. En carrers menors,
menors de 6 metres, fins ara això era obligatori, i si no hi havia la possibilitat de fer-lo, doncs s'havia d'adquirir un aparcament per... diguem,
que
servís,
aquest edifici.
Aquest edifici. Doncs això, amb carrers menors a 6 metres, no es farà perquè s'havia generat un mercat de compra-venda de places d'aparcament que no era l'objecte final, perquè això estava fent pujar molt el preu dels aparcaments particulars en el casc antic.
Aquesta obligatorietat havia portat a una certa especulació, per dir-ho així, amb les places de pàrquing.
Per altra banda, també es millora la relació de parcel·les petites, especialment en urbanitzacions, millora la normativa dels cossos de coberta, també algunes reformes pel que fa a la normativa dels balcons dels hotels que es construeixen, és a dir, coses molt, molt particulars, són efectes, entre cometes, perversos que havia generat la normativa i que es miren de corregir, segons va explicar el regidor, a través d'aquesta modificació. I per últim, doncs, l'ordenança que s'adapta a la nova normativa europea per llicències d'activitats. Una nova normativa que permet l'obertura d'activitats simultània a la presentació dels papers. No totes les activitats podran acollir-se en aquesta normativa. La normativa ho especifica. Tu has dit bé abans, sabateries, sí, però coses o activitats que puguin tenir efectes nocius, no. O, per exemple, entitats financeres, no. O agències de treball temporal, no. És a dir, que hi ha algunes activitats específiques, que hi ha la normativa, la recull, que no poden acollir-se en aquesta facilitat, sinó que han de seguir, diguem, el camí tradicional. Això ho va explicar el regidor, també va explicar...
Però, en principi, Joan, això suposaria que si una persona vol obrir un establiment o un establiment que es pugui acollir aquesta nova normativa, només amb la sol·licitud del permís, ja tindria ja la possibilitat de poder obrir.
Va explicar-me en Paco que això és per agilitzar el procés,
els tràmits.
El que passa és que aquí també hi ha una cosa important, i és que l'administració se'n refia, però si l'administrat no compleix, diguem, la sanció és més important també.
D'acord.
Per tant, aquí l'administració se'n refia, vostè obre una... Però si vostè demana un permís de sabateria i després posa una discoteca, doncs aleshores li caurà una sessió bastant més important de la que li caia fins ara.
O sigui, si després passa una inspecció i conclou que aquella sol·licitud no respon al que s'ha fet finalment, doncs aleshores la sanció pot ser superior a la que era a l'actualitat. O sigui, no caldrà esperar la llicència, la validació de la llicència d'activitat per part de l'Ajuntament, però, evidentment, s'haurà de ser molt curós perquè després no s'hagi de refer tot plegat.
I va explicar-me en Paco que això també respondrà a una confiança mútua, per tant, entre administrats i administració.
Bé, i hem de suposar que facilita també molt les coses a l'administració, des del punt de vista de no haver de tenir moltes coses a l'espera.
Això una cosa, segon, el silenci administratiu passa a ser positiu en aquestes sol·licituds, és a dir, que si l'administració no respon en el termini legal establert, s'entén que està donat el permís... I el tercer, i això només implica les administracions, qualsevol ciutadà de la Unió Europea pot sol·licitar sense presentar-se una llicència d'activitats. Clar, això genera un problema i un problema...
Qualsevol ciutadà de la Unió Europea.
Sí, això genera un problema gravíssim a les administracions i l'entendran fàcilment si un ciutadà polonès envia una sol·licitud en polonès a l'Ajuntament de Sitges perquè vol obrir una activitat aquí. L'Ajuntament de Sitges té l'obligació de respondre-ho i d'entendre aquesta sol·licitud, entre cometes, en un idioma oficial d'un ciutadà de la Unió Europea.
D'acord, perquè legalment ho pot fer sense cap problema ni un.
Aleshores, això voldrà dir que hi haurà d'haver molt tràmit entre administracions que hauran de treballar molt en xarxa, perquè, clar, si no... això no funcionaria. De fet, aquesta normativa, i això, diguem, Sitges no se l'ha tret de la màniga, de fet és una normativa que s'aproven en principi tots els ajuntaments de la Diputació de Barcelona, és a dir, tots els ajuntaments la majoria d'ajuntaments de la província de Barcelona i, per tant, de la Diputació, doncs han agafat una normativa tipus que ha estat la transposició d'aquesta normativa europea a la legislació local passada, diguem, pel sedàs de la legislació de l'Estat. Va explicar-me en Paco que es veu que això es va aprovar fa 3 anys. Els estats tenien 3 anys per implementar-ho, per posar-ho en marxa, i aleshores l'estat espanyol tenia fins al 31 de desembre de l'any passat, i el 28 de desembre va aparèixer la nova normativa d'obligar compliment, que ha obligat ràpidament a tots els ajuntaments
a posar-se
en marxa per adaptar-s'hi.
Perquè, si no, evidentment, qualsevol ciutadà de la Unió Europea podria interposar un recurs perquè en determinat lloc no li satisfeien.
I si no s'adapta a la normativa municipal en aquest aspecte, doncs aleshores el ciutadà estaria en posició d'inferioritat perquè es podia acollir una normativa que no havia estat recollida pels ajuntaments.
Per dir-ho d'una forma molt simple, i per sobretot els ciutadans d'aquí, en determinats tipus d'establiments hi haurà més facilitats o com a mínim no hi haurà tants obstacles administratius per poder-los posar en marxa. O sigui, aquelles persones que molt sovint esperaven molt de temps per aconseguir una llicència d'activitat pel seu establiment, en alguns casos, només amb la sol·licitud inicial n'hi haurà prou, però, recordem, i escoltaran el regidor en uns moments, si aquesta llicència d'activitat no respon, o sigui, veritablement l'obra no respon a la llicència d'activitat per la qual s'ha sol·licitat el permís, després la clatellada pot ser més alta del que era actualment.
O, per exemple, en cas de que s'hagi d'ocupar via pública, per exemple, per situar terrasses, s'ha de demanar el preceptiu permís, o sigui, això no canvia.
Evidentment que sí.
I només un detall més, sentirem també les preguntes que els hi vam fer, perquè ho hem ajuntat tot en el mateix tall, només un aspecte, qui pensi, ostres, Sitges encara no té pressupost, és veritat, Sitges encara no té pressupost, Sitges està treballant en pressupost prorrogat, segons va confirmar Armand Paco, i que de moment encara aquest ple no anirà al pressupost, perquè doncs encara s'estan tancant el compte general i també s'està a l'espera de què diu la Generalitat sobre el pla de sanejament, segons va explicar Armand Paco, i en funció d'això doncs s'acabarà de fer el pressupost, que doncs hem d'entendre que el mes que ve o potser el següent es podran doncs això, aprovar.
Per tant, resumint, el que escoltaran a continuació ens portarà fins a les 12, encara era una mica més llarg, però ens portarà fins a les 12. Per una banda, les mesures també per pal·liar la crisi a les persones més afavorides, per altra banda, la creació d'aquesta oficina que ha de gestionar els projectes a partir dels diners del Pla Zapatero, després aquesta qüestió del preu de l'aigua, del rebut de l'aigua, que va ser motiu de roda de premsa del regidor de Convergència i Unió, Jordi Mas, i després aquestes dues qüestions prou importants. Per una banda, aquestes petites modificacions, aspectes tècnics concrets del pla general, i per l'altre, si vostès volen posar un comerç, parin atenció també a les paraules del regidor sobre l'adequació a aquesta nova normativa europea. Comencem per aquest ordre, Joan?
Comencem per aquest ordre.
En primer lloc, des d'alcaldia hi ha tot un seguit d'ajuts que en aquests moments es ratifiquen per part del ple i que van ser atorgats en quant a la seva quantia per la Junta de Govern Local, que fan referència a la següent qüestió. Són ajuts que provenen del Fons Social Extraordinari que es va crear l'any 2009, en el pressupost de l'any 2009, per atendre, si recorden vostès, situacions de dificultat de ciutadans de Sitges. Aquestes situacions de dificultat s'han traduït posteriorment, quan fem referència als ajuts, en el següent. Per un costat, ajuts individuals per atendre necessitats bàsiques, un altre, ajuts per poder fer front al pagament de lloguers de vivenda, un tercer paquet d'ajuts adreçats a subvencionar pagaments d'algun impost local, també ajuts que abasten pagaments d'hipoteques i finalment ajuts econòmics a persones en situació d'alta dependència que a més no tenen parents a prop. De totes i cadascuna d'aquestes peticions que s'han fet en el decurs de, sobretot del mes de desembre, i de l'examen del mateix, s'han destinat un total de 28.654 euros per intentar ajudar en la mesura de les nostres possibilitats a aquestes persones en relació a aquestes necessitats que jo els he descrit. Segon tema, també important, i evidentment que ha cridat l'atenció de, jo diria que de tot el món, és l'ajut econòmic als damnificats pel terratrèmol d'Haití. Ja saben vostès que l'Ajuntament té costum de que quan hi ha problemes d'aquesta índole en el món intentar contribuir en el nostre granet de sorra a pal·liar la mesura de les possibilitats, les dificultats i les necessitats que pateixen les poblacions afectades. Evidentment no els amagaré que la transcendència de la catàstrofe que dia rere dia s'està manifestant com a conseqüència del terratrèmol d'Haití és importantíssima, i aquí nosaltres el que hem fet és, o farem amb l'aprovació d'aquest ajut en el ple del proper dilluns, és donar 5.000 euros i posar-nos a disposició del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament perquè faci el millor ús dels mateixos. En tercer lloc, també els vull destacar temes més locals, com són l'aparcament de l'escorxador. En aquest moment, passem per ple la resolució d'al·legacions i l'aprovació definitiva del plec de condicions que permetrà obrir el concurs per l'adjudicació de les places que en aquests moments han quedat alliberades com a conseqüència del trasllat del dipòsit de la grua municipal. Això vol dir que, si no recordo malament, estem parlant de 36 places a l'entorn de la platja Sant Sebastià i que, una vegada solucionats els problemes o els recursos, el plec de condicions s'aprovarà definitivament perquè es pugui procedir al concurs i a la presentació de les ofertes o de les demandes. Ja saben vostès que aquí l'adjudicació de les places, si és que s'exhaureix el nombre de les mateixes, serà per criteris de proximitat. El preu està fixat, no recordo exactament, si en 20, 21, 22 o 23.000 euros per plaça, i la idea o la intenció de l'Ajuntament és que, o el desig, és que totes aquestes places siguin adquirides mitjançant concessió pels particulars. També els vull fer esment d'una ratificació d'un acord pres per la Junta de Govern Local, que no és altra cosa que posar en marxa l'oficina que haurà de trametre les peticions que des de diferents regidories es facin arribar per donar sortida als diners que estan previstos en els fons estatals per l'ocupació i la sostenibilitat local. Aquesta vegada hem fet servir un sistema una mica diferent al que internament vam utilitzar en el famós FEIL, el Fons Estatal d'Inversió Local de l'any 2009, i hem centralitzat les peticions a través d'un departament d'aquella intervenció perquè totes i cadascuna d'aquestes tinguin, diguem-ne, una forma o manera de vehicular-se el més ràpida possible. Des de fa temps, lògicament, hem treballat amb el llistat de necessitats que a nosaltres ens agradaria que formessin part d'aquest fons estatal o dels diners que ens fan arribar al fons estatal. Un fons estatal que, si vostès han tingut oportunitat de llegir, està adreçat a resoldre tres tipus de problemes que puguin tenir les administracions locals. Per un costat, es vol atendre amb aquests diners temes de sostenibilitat econòmica, vol dir tirar endavant parcs empresarials o científics, centres de coneixement, vivers d'empresa o infraestructures pel desplegament a l'accés de xarxes de comunicació. El segon àmbit que és susceptible de subvenció per part d'aquest fons són, diguem-ne, feines, treballs, polítiques adreçades a l'estalvi i l'eficiència energètica, les energies renovables, la mobilitat urbana i els mitjans de transport menys contaminants, l'abastament d'aigua potable, el sanejament i la depuració d'aigües, la gestió de residus sòlids urbans o la recuperació i conservació d'espais naturals o patrimoni paisatgístic o històric. I el tercer ventall de possibilitats que es dona aquest fons per posar-hi diners o per demanar diners en aquest cas seria la construcció o millora d'edificis i equipaments socials, sanitaris, educatius, culturals i esportius, i a més especifica aquest fons que un 20% del seu import es podrà dedicar directament a despesa corrent en temes relacionats amb educació, serveis a les persones dependents i aquells derivats de la prestació de serveis socials i promoció i la reinserció social. Això què vol dir? Doncs que de l'aportació de diners que li ha tocat a l'Ajuntament de Sitges en funció de la seva població, en aquests moments nosaltres hem de començar a gestionar 2,9 milions d'euros, dels quals un 20%, com diu el fons, es destinaran a despesa corrent en temes educatius i socials. Per tant, disposem aproximadament de 2,2 milions d'euros per inversió en els àmbits que els he descrit. De moment, les aportacions o les peticions que s'han fet de les diferents àrees o regidories superen amb escreix els 2,2 milions d'euros que tenim disponibles, i els criteris que hem fet servir són, això sí, semblants als que ja es van utilitzar l'any 2009, i és distribuir-los en funció del territori i de les necessitats locals. Territori què vol dir? Que hem destinat una quantitat aproximada de 210.000 euros al barri de les Botigues, que destinarem una part aproximada entre 60 i 80.000 euros al poble de Garraf i que la resta doncs, el distribuirem en el nucli central de Sitges, doncs, atenent temes d'educació, temes de millora de l'eficiència energètica, a solucionar problemes que puguem tenir a dependències municipals, millorant paisatge urbà si és possible, és a dir, allò que el fons preveu. Evidentment, nosaltres intentarem tramitar el màxim de peticions possibles, per si alguna decau. Intentarem, fins i tot, anar una mica més enllà del que marca o a la llei en relació als projectes que són susceptibles de finançament, per si algú cola, vull que s'entengui bé la paraula colar, és a dir, volem fer més coses que potser el fons no ens autoritza, però ho intentarem. Si al final no es pot fer, lògicament substituirem el projecte per un altre. Quedin-se doncs, amb les quantitats, quedin-se amb l'oficina que s'ha obert per vehicular totes i cadascuna de les peticions i quedin-se vostès que en la curs d'aquest any 2010 l'Ajuntament de Sitges, doncs, gràcies a aquest fons, farà una inversió de 2,9 milions d'euros. L'altre tema que també els vull destacar és que per una qüestió també que ens interessava hem procedit a l'aprovació, ja ho vam fer en Junta de Govern Local, però ho ratifiquem pel ple, de les tarifes de l'aigua que seran vigents en aquest proper o en aquest any 2010. Val a dir que aquesta aprovació de tarifes, que està al voltant del 6,4%, no és definitiva, en tant que el que fa l'Ajuntament és sol·licitar a la Comissió de Preus de Catalunya que les autoritzi. Ara bé, per què l'Ajuntament creu que les tarifes de l'aigua s'han de pujar un 6,4%? Bé, intentaré fer una explicació el més entenedora possible perquè la gent pugui comprendre, vostès puguin comprendre l'abast de la decisió que prenem. El primer de tot que cal dir és que aquest increment de preus ho veig sobretot a un fort volum d'inversions. Certament, si l'Ajuntament de Sitges no hagués fet les inversions que ara els descriuré durant l'any 2009, ja els ben asseguro que la puja de l'aigua no hagués superat l'1,8%. Ara bé, com que l'Ajuntament, a través de la concessionària del servei d'aigua, que és Sorea, ha fet unes inversions superiors als 800.000 euros, això lògicament té una repercussió en les tarifes de l'aigua. Aquestes inversions en què s'han manifestat? En què s'han traduït? Doncs home, per exemple, la construcció del depòsit de l'Adela. Recordin vostès que teníem una subvenció, però hi havia una part dels diners que costava a la construcció d'aquest dipòsit que s'havia de posar amb diners públics, amb diners municipals. I la manera de fer-ho era a través de la Societat Concessionària del Servei d'Aigües, que després, a posteriori, repercuteix una part d'aquesta inversió en el rebut de l'aigua. Inversions a la instal·lació d'hidrants a ratpenat, a la renovació de la xarxa provisional d'aigua del Port Alegre, és a dir, la bianalització de la platja de Sant Sebastià, en una escomesa a la pista de petanca del Samuel Barratxina, amb una renovació d'una canonada que passava pel passeig Vilafranca, amb uns hidrants a la deixalleria de Masalba, amb una escomesa a l'avinguda de Ronda, renovació de la xarxa Mas d'en Puig a Quim Mar i la instal·lació de dutxes d'estalvi d'aigua a la platja de Sant Sebastià. Totes aquestes inversions superiors als 800.000 euros, lògicament, després s'han de repercutir a tarifa. Cal dir, a més, que per aquest 2010 preveiem una inversió addicional de 430.000 euros, de la qual només repercutirem, en aquest cas, a tarifa al 50%. Segona dada que els vull donar. Des de l'any 98, o en l'any 98, el cost de l'aigua a Sitges era de 0,54 euros per metre cúbic. 0,54 euros per metre cúbic. En l'any 2010, és a dir, després de 12 anys, i malgrat aquest increment, el preu de l'aigua mitjà només ha pujat 0,23 euros per metre cúbic. És a dir, passem de 0,54 euros al metre cúbic a 0,7797, és a dir, una mica més de 23 cèntims al metre cúbic. Una altra dada que els vull donar. Nosaltres incrementem el preu de l'aigua no només per les inversions, sinó també per altres aspectes que afecten la tarifa de l'aigua. L'aigua a Sitges l'ha de comprar. La compra de l'aigua, en alguns casos, té increments. En aquest any serà del 3%. Però també els hi puc dir que en altres casos hem tingut baixades. Baixades en el cost de l'energia, baixades en el cost del personal, baixades, per exemple, en els materials de conservació, en el tractament de l'aigua. Però, en definitiva, com que les inversions han sigut tan importants, la major part del cost, o del sobrecost, o del major cost, venen produïdes per aquí. Algú va dir que per poder arribar al cel s'han de pagar les misses, és a dir, Sitges vol tenir una aigua de qualitat, una aigua en quantitat i vol no patir restriccions. Perquè això sigui possible, aquest Ajuntament, des de fa ja més de 3 anys, està fent fortes inversions no només a nivell d'aigua, sinó també a nivell de sanejament. I evidentment aquestes inversions, ho he dit al començament, les hem de pagar més que res perquè ens obliga al contracte que tenim a la concessionària de l'aigua, que és mantenir l'equilibri econòmic i financer d'aquesta concessió. Això vol dir que de mitja també els usuaris que contractin o tinguin contractat el servei d'aigua per aforament pagaran de l'ordre de 0,85 euros al metro cúbic, garantint sempre els 45 metres cúbics al trimestre, i que els que van per comptador i la intenció és anar cap a aquest camí, baixa fins a 0,68. Per això la mitja que ens surt és la que els he dit abans. Vull manifestar també que l'estructura del mínim d'aigua que gaudirà cada ciutadà no ha canviat, són els 45 metres cúbics al trimestre. Vull dir també que mantenim una tarifa social amb una bonificació de fins al 25% per a aquelles persones que tinguin dificultats econòmiques. Vull comentar-los que l'increment de l'aigua entre 2,6 i 2,8 euros serà per trimestre, no pas per mes, sinó per trimestre, i que l'any que ve intentarem doncs, repercutir una part, un 50% menys de les inversions que fem a la tarifa de l'aigua, intentant doncs, que els efectes de la famosa crisi doncs, puguin repercutir de la menor manera possible en l'usuari. Finalment, una dada comparativa i que després cadascú tregui les conclusions. Quant costa el metro cúbic d'aigua i quant costa el litro d'una ampolla d'aigua? Un metro cúbic són 1.000 litres, una ampolla d'aigua té un litre. És a dir, Sitges pensem que té uns preus ajustats, primer, a unes necessitats. Les necessitats amb les quals treballa la companyia d'aigua són de 90.000 persones vivint a Sitges. No són pas de les 30.000 que estan censades. És a dir, nosaltres tenim una despesa alta d'aigua com a conseqüència de ser una població turística i donar servei a persones que ens visiten. I evidentment hem de condicionar moltes vegades instal·lacions i necessitats precisament aquesta quantitat de gent que ens ve a visitar. En tot i això, pensem que les inversions que s'estan produint a la xarxa d'abastament d'aigua potable i les inversions que s'estan produint, per una altra banda, a la xarxa de recollida d'aigües residuals, fa més que justificable doncs, aquest esforç que se li està demanant al ciutadà per continuar tenint una aigua en qualitat i sobretot en quantitat. I finalment sí que em referiré també a dos temes que portem a ple, considerem que interessants, que són per un costat una modificació més del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, en aquest cas el número 12, que fa referència a temes possiblement bastant tècnics, però que intentarem explicar molt ràpidament perquè pensem que tenen la seva importància. Són temes que fan referència a la normativa del Pla General per un costat i per un altre a les ordenances d'edificació. En relació a la normativa, hem vist, hem comprovat al llarg d'aquests tres anys i mig d'aplicació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat el 2006, que encara hi surten errades. Per exemple, una imperdonable que s'havia d'haver corregit molt abans és que encara en algunes fitxes surt un barri de Sitges com a Centro Levantina. I el Centro Levantina ja no existeix amb la població del Pla General, sinó que es diu Levantina. Aquesta errada detectada en algunes fitxes la volem esmenar d'una vegada per totes. Segon i més important, hem d'adaptar el nostre Pla d'Ordenació Urbanística Municipal pel que fa referència a la normativa i a les ordenances d'edificació al nou Codi Tècnic de l'Edificació que va aprovar la Generalitat de Catalunya l'any 2009. Això vol dir, entre d'altres coses, per exemple, que l'altura o l'alçada entre forjats ha crescut, vol dir que l'espai entre forjat, entre planta i planta ha crescut, vol dir que l'alçada mitja dels edificis ha crescut un metre. Per què? Perquè com que ara s'han de passar bastants serveis tècnics entre les plantes, doncs el Codi Tècnic de l'Edificació, per qüestions d'habitabilitat, doncs ha considerat que si el forjat o l'altura d'un edifici, d'una habitació abans era, posem pel cas, 2,5 metres, ara volen que sigui més alta. Per què? Calefaccions, tuberies, etc. fa que sigui més adequat tenir aquesta alçada entre plantes que no la que teníem abans. Una altra qüestió. Volem millorar la regulació dels aparcaments en determinades claus urbanístiques de Sitges. M'explicaré. Per un costat, en els carrers inferiors a 6 metres, obligàvem a fer aparcament. Això tenia com a repercussió de que si no hi trobaves o no podies fer un aparcament en la parcel·la o en l'edifici que volies construir, tenies que anar a buscar l'aparcament fora. Això ha produït en aquests 3 anys una casuística no desitjable. I és que es fes o es concentrés un mercat de compra-venda de places d'aparcament que es necessitaven per poder-les computar en l'edifici que estaves fent. Quan passava això? Quan l'edifici tenia una façana molt estreta i evidentment fer un aparcament en el subsol volia carregar-se la planta baixa, perquè si feies la porta del garatge evidentment no podies fer la porta de l'habitatge. Tenies que fer una porta d'habitatge molt estreta al garatge i per tant només podies ocupar la primera planta i la segona. La planta baixa quedava inhabilitada perquè havies de col·locar la porta de garatge. Doncs bé, amb aquesta modificació fem dues coses. La primera, fora del casc antic intentem concentrar places d'aparcament i que el radi per trobar-les canviï dels 200 metres actuals fins als 500. I la segona és que en els carrers amb amplada menor a 6 metres no existeixi l'obligació de fer plaça d'aparcament. Per aquesta raó que els he dit, és que ens mengem un habitatge i pensem que és més important el dret a l'habitatge que el dret a aparcar el cotxe, malgrat que és important aparcar el cotxe i sobretot aparcar-lo en el subsol de l'edifici. Però aquesta era una obligació que en el pas del temps s'ha demostrat que ens ha donat més problemes que beneficis. Què més canviem amb aquests canvis de normativa d'ordenances? Doncs, per exemple, millorem la regulació pel que fa a les parcel·les inferiors a la mínima que marca el planejament. M'explicaré. A determinat sector de Sitges, posem el cas de Quim Mar, tenim algunes parcel·les que no compleixen amb els mínims de metres quadrats que marca el planejament urbà per considerar-les edificables. I entrem en una contradicció. Aquestes parcel·les, des de fa potser 30 anys, estan pagant un IBI, és a dir, tenen un dret a edificar. Per tant, si nosaltres les traiem a la normativa, el que hem de fer és indemnitzar. Això, lògicament, ens provoca una casuística no desitjable, que és tinguem que fer front a indemnitzacions com a conseqüència del que el planejament fa inviable per la construcció d'una parcel·la que està donada d'alta com a solar, però que resulta que el planejament prohibeix edificar perquè no té els metres quadrats mínims. Què hem fet? Doncs abolir aquesta restricció sempre i quan es justifica que aquestes parcel·les van ser adquirides com a conseqüència d'un procés de reparcel·lació que potser es va produir als anys 70 o als anys 60, però que resulta que fins i tot no tenien constància d'elles perquè no estan inscrites en el registre de la propietat. En qualsevol cas, intentem, el que els he explicat abans, doncs donar aprofitament urbanístic la possibilitat de construir en parcel·les inferiors a la mínima, evidentment amb la reducció corresponent en quant a ocupació de l'edifici que vagi allà i la distància als veïns que hi pertoqui, però com a mínim que aquestes parcel·les no resultin inedificables. També una altra qüestió important que resolem amb aquesta modificació és que millorem tota la normativa que fa referència als cossos i als elements tècnics que es col·loquen a les cobertes dels edificis. Ja saben vostès que nosaltres des de fa més de 3 anys tenim una ordenança municipal que obliga a complir determinades qüestions des del punt de vista mediambiental i, per exemple, comencem a exigir la col·locació de plaques solars. Una manera de dissimular antenes, dipòsits, plaques solars i el que vostès vulguin és intentar millorar l'aspecte de les cobertes, el que s'hi posa al damunt de la coberta de l'edifici. Per tant, hem fet també un ajust a la normativa per intentar que des del punt de vista paisatgístic, diguem-ne, la coronació de la coberta de l'edifici sigui el més atractiva possible. I segona, també intentem resoldre problemes quan tenim façanes que recolzen sobre altres edificis que són més alts, que sempre queda una part de l'edifici colindant al descobert, intentem doncs, a través del planejament que es pugui fer alguna mena de coronació de l'edifici que tingui una mica més de gràcia, que estèticament sigui més agradable per no tenir una paret descoberta al costat d'un altre edifici que és més baix. I per últim, l'última modificació a la que els vull fer esment fa referència als hotels. Els hotels que donen a carrers que tenen més de 10 metres d'alçada i aquí el que es fa és un ajust tècnic doncs permetent que la volada dels balcons que puguin col·locar doncs no tingui que conservar la distància mínima de la paret de l'hotel fins a la façana del costat. Això per què ho fem? Doncs perquè, entre altres coses, sembla ser que en els països mediterranis tenir hotels amb balcons i no hotels com si fossin oficines és més atractiu. Segona, perquè intentem regularitzar alguns hotels ja instal·lats que en aquests moments algunes ampliacions no les poden dur a terme precisament perquè estan incomplint aquest paràmetre urbanístic. És a dir, el balcó ha de guardar la mateixa distància a la parcel·la veïna que si no tingués balcó a l'hotel. Per tant, el que volem és que la distància es mantingui des de la façana de l'hotel i que el balcó pugui volar des de la primera parlanta per sobre, tu podràs passar per sota, sense necessitat de tenir que guardar estrictament aquesta distància. Al final estem parlant de 60-80 centímetres de diferència entre el que és la volada del balcó i la façana de l'hotel. I per últim, també un tema prou interessant i prou important al nostre entendre, és l'aprovació d'una ordenança tipus que regularà l'accés o el lliure accés a les activitats i serveis i al seu exercici en l'àmbit de Sitges. Dic que és important perquè aquí el que estem fent és l'aplicació, començant a aplicar una directiva europea de serveis que és molt, o entenem nosaltres que serà molt important no només per Sitges sinó per la resta de municipis de Catalunya i de fora de Catalunya. A veure, en l'any 2006 la Unió Europea va aprovar una directiva en la qual es vol liberalitzar la instal·lació d'empreses al conjunt de la Unió Europea i sobretot intenta que l'administració sigui molt més àgil a l'hora d'otorgar els permisos que necessita qualsevol ciutadà de la Unió Europea per obrir un negoci. Aquesta obligació derivada d'una directiva europea comporta que els estats membres tinguin 3 anys per modificar aquelles normes del seu ordenament jurídic per adaptar-la al contingut de la directiva europea. Això és el que s'anomena en l'argot tècnic o jurídic transposició d'una directiva a l'ordenament jurídic de cada país. Molt bé, com els dic, això va ser aprovat l'any 2006, cap a finals del 2006, i la Unió Europea va donar 3 anys als estats membres per adaptar aquest nou dret, aquesta nova norma, a l'ordenament jurídic de cada país. Bé, com sol passar normalment, aquí sempre tot ho fem a l'últim moment. I no parlo de l'administració local, sinó parlo de l'Estat. L'Estat canvia la norma 3 dies abans de que conclogui el plaç, és a dir, el 28 de desembre. I això què vol dir? Que obliga la resta d'administracions a fer 3 quarts del mateix. Per tant, en un període molt curt de temps, resulta que l'Estat ens ha canviat normes com, per exemple, la llei de base del règim local, ens ha canviat normes com, per exemple, el reglament d'activitats i serveis, ens ha canviat la llei integral de l'administració ambiental que aplica la Generalitat, etc. etc. I això que obliga a que la pròpia administració local també tingui que canviar les seves ordenances municipals. Perquè, clar, si nosaltres apliquem una ordenança que es centra en una norma de l'Estat que ha canviat, automàticament això va en cascada. Tothom ha de canviar la norma. Això ens va obligar en el seu dia a crear una ponència interna a l'Ajuntament tècnica per adaptar la normativa que tenim en relació a les activitats que nosaltres autoritzem a aquests canvis normatius. Aquesta ponència que tinc l'honor de presidir doncs ha treballat de manera intensa, i això sí que vull dir, per intentar adaptar-nos a la nova normativa. Què és el que pretén aquesta nova normativa? Doncs textualment el que pretén és, o l'objectiu és aconseguir un efectiu mercat interior molt més dinàmic que elimini obstacles a la lliure implantació i prestació de serveis alhora que representi una oportunitat per modernitzar l'administració i fer-la més àgil als ciutadans. Molt bé, i en què comencem o podrem començar a notar això? Doncs home, aquesta ordenança comença a recollir coses tan interessants com les següents. Els he fet un petit resum, per descomptat. La primera, les activitats innocues, és a dir, aquelles doncs, que es poden obrir sense que hi hagi una afecció o pugui haver una afecció a la salut de les persones, a la integritat física, que representin un perill, es podran obrir de manera immediata simplement amb una comunicació a l'Ajuntament. És a dir, un senyor entrarà un paper, evidentment normatitzat, dient jo obro una sabateria. Quina és la diferència? Doncs que fins ara, per obrir una sabateria, vostè havia de presentar els papers primer a l'administració. L'administració li contestava i una vegada li donava el vistiplau, vostè obria. Doncs no, ara no. Vostè obre i presenta el paper. I després serà l'administració que comprovi que aquell paper que vostè ha presentat compleix tots els requisits tècnics que marca aquell tipus de negoci. Segona qüestió, la qual es començarà a notar això, en el silenci administratiu. Ja saben vostès que l'administració moltes vegades té molta feina i no contesta. Fins ara, si no contestaves, l'administrat, el particular, havia d'entendre que l'administració no li autoritzava a fer allò. Ara el silenci és positiu. Si nosaltres no contestem i no responem a aquella petició o declaració o comunicació prèvia, és a dir, fent la inspecció corresponent de que aquell senyor ha obert conforme als requisits que li marca la llei, entén que ho ha fet bé. Tercera, hi ha tota una nova nomenclatura que haurem de començar a utilitzar en relació als expedients o llicències que nosaltres vulguem tramitar d'aquesta manera. Així, a títol d'exemple, hi ha una nova definició del que s'entén per servei, del que s'entén per prestador, del que s'entén per destinatari del servei, del que s'entén per establiment, establiment físic, autorització, requisit, declaració responsable, comunicació prèvia, etc. 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 Per tant, hi ha una nova nomenclatura que haurem d'aprendre tots per saber si aquella llicència la podem donar, no la podem donar, està ben presentada o no, etc. Cal dir que malgrat en els tres primers aspectes que els he dit les coses sembla que vagin per un altre camí, jo crec que la Unió Europea també té una certa por, perquè un cop dit això, el conjunt de coses que no es podran fer d'aquesta manera que el senyor els he dit també són importants. És a dir, tot serà diferent excepte, sempre hi ha una excepció, amb una sèrie de casos que l'Ajuntament continuarà mantenint, diguem-ne, el sistema antic. Per exemple, activitats que impliquin l'ús o l'ocupació del domini públic. Què vol dir això? Que jo puc obrir un bar i col·locar una terrassa al carrer? Doncs pues no. Aquesta no la podràs fer amb una comunicació prèvia. Aquesta necessitaràs tramitar un projecte, com fins ara l'Ajuntament, i sol·licitar. Serveis financers. És a dir, les caixes i bancs podran obrir demà mateix una sucursal com vulguin, malgrat ser una activitat que no ha de produir molèsties a la gent ni problemes a la salut? Doncs pues tampoc. Primer hauràs de presentar els papers. Què més? Exemples. Serveis en l'àmbit del transport i de la navegació. Serveis de les empreses de treball temporal. No sé per quin demoni, però està explícitament posat que les empreses de treball temporal no podran obrir d'avui per demà. Per tant, malgrat comencem a incorporar principis, evidentment encara hi ha temes que continuaran regint-se, diguem-ne, pel sistema tradicional. Evidentment hem de veure l'abast d'aquest sistema tradicional. Un altre tema també important d'aquesta directiva, accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. L'exemple que posem és el següent. Un senyor des d'Anglaterra podrà sol·licitar, mitjançant comunicació prèvia, obrir un local a Sitges. No tindria per què desplaçar-se físicament al poble de Sitges per fer la tramitació administrativa de l'obertura d'un local. La pregunta és, haurem d'aprendre anglès? I si el senyor és de Polònia? Haurem d'aprendre polac? Bueno, polac ja en sabem. I si és de Grècia, haurem d'aprendre grec? Per tant, s'haurà d'unificar un idioma en el qual qualsevol ciutadà de la Unió Europea, i són 27 estats membres, pugui demanar l'obertura d'un negoci a qualsevol estat membre sense necessitat de desplaçar-se físicament. Per tant, algú ens haurà de donar un document, un full, una instància, que segurament deu estar traduïda a una pila d'idiomes, perquè evidentment tothom s'entenguem el mateix. No sigui que el de Polònia entengui una cosa, el de Grècia entengui una altra i el d'Anglaterra entengui una altra. Però com a mínim, els principis que impulsen aquesta directiva va adreçat també cap a l'administració local. És a dir, us heu de posar les piles d'administració local des del punt de vista telemàtic perquè això canvia. És a dir, no podem posar, i això que és el principi més important, restriccions a la lliure implantació d'activitats econòmiques en el si de la Unió Europea. I una manera de fer-ho és que qualsevol administració, sigui catalana, sigui espanyola, sigui francesa, sigui grega o sigui de Polònia, entengui el mateix. Què més podem destacar d'aquesta ordenança tipus? Home, és una ordenança que lògicament intenta arribar fins on pot, perquè encara l'estat espanyol segurament haurà de fer més deures. Però com a mínim, jo crec que som dels primers municipis que s'ho creu i que intenta lògicament posar-se al dia. És una ordenança tipus que hem fet en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. El tema és important i això és important. Per què? Perquè intentem, a nivell, com a, si més no, de la província de Barcelona, que tots i cadascun dels municipis com a mínim unifiquin les ordenances que fan referència a les activitats. Perquè clar, si cada municipi s'ha dotat d'una ordenança pròpia interpretant els principis que marca aquesta directiva, doncs jo crec que podríem acabar tenint un problema. Afortunadament, la col·laboració de la Diputació de Barcelona ha produït que ens hagi tramès i nosaltres hem adaptat una ordenança tipus com aquesta, que és la que en principi aprovarem. Una altra qüestió important, això no es pot fer de pressa i corrent, per tant, aprovem de manera inicial l'ordenança i emplacem automàticament, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, els gremis que tenim al poble de Sitges, primer per informar. I aquí sí que vull ser molt clar i molt català. Això no vol dir que ja es pot obrir i ja presentarem els papers. No, no és això del que estem parlant. Estem parlant que incorporem uns principis, estem parlant de que incorporem una nova nomenclatura, estem parlant de que hi ha majors responsabilitats per part de la gent que vol obrir un negoci, estem parlant que hi ha algunes activitats que sí que es podran obrir de manera ràpida, però que hi ha d'altres que continuarem tenint encara la potestat de controlar-les. Per tant, això no és barra lliure, això vol dir que millorarem, la intenció és millorar, fer més ràpid, més àgil tota l'administració, però no vol dir que qualsevol pugui obrir-nos una discoteca d'avui per demà.
Aquestes eren les paraules del regidor Armand Paco a l'entorn de l'adaptació de la llei d'implantació d'activitats econòmiques de la Unió Europea, el que suposarà el que comentàvem a l'inici d'aquesta tercera hora de programa, abans d'escoltar la roda de premsa en què es comentaven alguns dels punts més importants del ple del proper dilluns. Suposarà una facilitació en les tasques administratives per la concessió d'una llicència d'activitats en determinades activitats, però també suposarà una assumpció de responsabilitat més alta per part de la persona que obri una determinada activitat, perquè si finalment l'obra que s'ha fet no respon a la sol·licitud inicial de l'activitat, en algunes d'aquestes circumstàncies, la sanció pot ser superior a la que era hores d'ara. Per tant, no caldrà esperar-se el vistiplau final de l'Ajuntament, però en qualsevol cas caldrà ser, si s'escau, més escrupolós que ara. Tindrem ocasió de parlar-ne, com comentava el portaveu del PSC, Armand Paco. Tot això ara s'ha de posar en coneixement també dels sectors implicats, però normativa nova de trinca de finals del 31 de desembre del 2009, arribada a l'Ajuntament el 28 de desembre. Són les 12, demà divendres, demà l'habitual temps del cinema amb en Francesc Borderia, el nostre temps de família amb Roman Pérez, els esports i, com no, també el repàs als titulars del Diari de Vilanova i a l'agenda del cap de setmana. Que passin un molt bon dia. Fins demà.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.